Sant Sadurní acull demà el Congrés Internacional AC de l'Enologia i el CAVA 2023, una cita que tornarà a celebrar-se en format híbrid i que se centra en les solucions enològiques a la pèrdua d'acidesa pel canvi climàtic. Tornem a la capital del CAVA per conèixer millor aquesta cita amb l'Eli Jiménez, que ja ens espera ara amb el president de l'Associació i el Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.
Efectivament, ens acompanya ja aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní el president de l'Associació i el Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, Pedro Campos. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia i moltes gràcies per fer difusió del congrés.
Acabant d'ultimar ja tots els detalls d'aquest congrés que acollirem demà.
Sí, sí, ara mateix acabem de la fascina, acabem de descarregar els vins que tenim a la tarda, i bueno, els roll-ups, els últims detalls, i a la tarda ultimarem. Avui tenim un dia, el dia de nervis, diríem, perquè... Demà al matí, una vegada engegat, ja...
Ja està.
Ja no hi ha res a fer.
Ja no hi ha marge per nervis.
No, no.
Abans de parlar una miqueta d'aquest congrés, Pedro, que es faci a la Fascina, un edifici tan emblemàtic, tan relacionat amb el món del cava, amb la història de l'enologia, també, no? Suposo, i sobretot per tu, que ets d'aquí de Sant Sadurní, suposo que al final... Tot suma, no? És un orgull.
Sí, sí, mira, mentre ho estaves dient se m'estava ficant la pell de... Se m'estaven erissant la pell, no? Doncs sí, sí, per mi és un orgull fer-ho a Sant Sadurní, no? Portar el Congrés Internacional d'Enologia, pues, per mi és un orgull. I fer-ho en un lloc emblemàtic, que diríem que quasi és una miqueta a l'origen de l'enologia, no? Aquí és... Mm-hmm. És on venia, on es reunien els terratiners, no? per conversar coses d'aquestes, no? D'enologia, de la vinya, inclús el senyor Justo Villanueva també, que era el president de l'Institut de Sant Isidre, que és diríem és el que va on es va originar, diríem, l'enologia catalana, no? Fa molts anys. Doncs el que deia, no és un orgull fer un lloc emblemàtic on es respira, no? On es respira el caliu dels vins i de la vinya, no? Vull dir, per mi és un orgull, i més sent de Sant Sadurní, no?
Mm-hmm. L'any passat, Pedro, es feia aquest congrés aquí al costat, a Torre Ramona, i en canvi aquí a Sant Sadurní acollíem la nit de l'enologia. Aquest any acollim el congrés i la nit de l'enologia es farà quan faci més caloreta.
Sí, vam decidir de canviar el format. Nosaltres nosaltres no som una associació sense ànim de lucre, només tenim les quotes dels associats i tenim uns col·laboradors i patrocinadors, mm-hmm, que són els que ens ajuden, i ells només li podem fer aquest retorn, no? Al fer esdeveniments. I llavors van decidir de que tant el Congrés per si mateix com la nit de l'enologia per si mateix tenien prou entitat per anar per separats. I llavors van decidir això. I llavors aquest any ho van decidir de canviar, no? A l'estiu ja van fer una miqueta molt seguides, perquè el novembre passat, mm-hmm, van fer una nit de l'enologia. Al juny van fer una altra nit de l'enologia. Van anar a Mar Roig a fer-la, també va anar molt bé. I demà fem el congrés per si sol, no? I llavors això també treu una miqueta més de pressió i dona més visibilitat als nostres col·laboradors i patrocinadors, no? Perquè al final és l'única manera de fer-li retorns i anar una miqueta més tranquil·let, si no... Si no,
Pedro,
és impossible.
Digue'm. Aquest congrés de demà té una miqueta dues parts. Una part al matí amb ponències i una part a la tarda una miqueta més també de formació, però una miqueta més de gaudi amb aquest tast.
Sí, és un format que ja fa anys que el vam adoptar i que ha tingut molt d'èxit, no? Perquè, sobretot per la part de la part més jove, diríem, no? Mm-hmm. I bueno, pels veterans també, perquè provarem vins que són difícils de tastar, que si Si no estàs tesis en un congrés així, serà difícil. I des de l'any passat vam adoptar la fórmula de portar un sommelier, un primer espasa, no?, a fer-nos la cata, que això ha tingut les seves controvèrsies, no? Perquè no les de sommeliers... Bueno, des que estic jo de president, això ha canviat una miqueta i crec que tots hem de sumar pel bé del vi català, no? I sí, a la tarda pues, tindrem un... Al matí tenim un... Jo crec que tenim un programa molt, molt bo, no? Tenim els millors ponents per defensar o per desenvolupar aquest tema, no? Aquest tema que és tan important i que ens ve tan donat pel canvi climàtic, no? Uh-huh. Que és la, diríem, la solucions per la pèrdua d'acidesa, no? I pujades del pH del vi. I jo crec que tenim els millors ponents per poder desenvolupar aquest tema.
Primeres espases en aquestes ponències, primeres espases internacionals, perquè tenim noms una miqueta de tot arreu.
Sí, la veritat és que sí, que sempre ho mirem, eh? De vegades no és fàcil, eh? Però bueno, som una entitat prestigiosa, tenim una revista que ara és online, que a Cenologia, que la veu en tot el món. De fet, n'hi haurà més de 250 persones connectades de tot el món. Mm-hmm. I sí, tenim el senyor Pierre Louis, que ens parlarà una miqueta del fumàric, eh? Aquest... També tenim... tenim tècnics de l'Incavi, la Gemma Roca, Anna Gomis, Arnau Lluç, i també en ve un senyor de la Universitat de Navarra, també, Gonzalo Santistema, també. Vull dir que tenim un elenco de ponents molt, molt importants. I després també... crec que és que creiem que ho volem, que es generi una miqueta de debat i amb el torn de preguntes i això és quan la cosa més és el que volem, no? Que sigui un foro de debat i que la gent pugui treure conclusions per que els hi ajudin amb el seu dia a dia, no? A les bodegues.
Ponents, com dèiem, primeres espases en aquestes ponències al matí i a la tarda també un tast d'alçada.
Sí, un tast d'alçada, sí, amb espumosos de viticultura extrema, amb els quals jo destacaria... Bueno, n'hi ha d'italians, de cremants francesos, també estan les Illes Canàries representades, també, i sobretot... El castell d'en Cus, no? El taica, un escumós també que costa de trobar al mercat perquè s'acaba de seguida. Aquí ens acompanyarà el senyor Toni Albiol, que és l'actual millor sommelier de Catalunya, que és el que digirà el tas, no? També ens acompanyarà en fer conclusions a la directora de l'Incami, la senyora Alba Balcells. I esperem que, bueno, que tot sigui de l'agrado de la gent, no? Dels enòlegs, dels professionals.
Una jornada molt rodona que, com comentàvem, es torna a fer en format híbrid. Omplirà la fascina amb 120 persones, que és el topall que us han donat.
Sí, sí, sí.
I 250 persones des de casa seva, remotament.
Sí, sí, ho seguiran en streaming, sí. Tornem a tancar la taquilla, que diríem, no? Vam esgotar les places presencials ja fa una setmana, igual que ens va passar l'any passat. Això vol dir que aquest model que hem adoptat de congrés s'està afiançant, diríem, no? El model aquest que hem fet de CAT. I la gent està interessada. I sé de gent que s'ha quedat fora i vull expressar les meves disculpes i dir-li que estem treballant perquè això el pròxim congrés no passi. Perquè nosaltres vam entendre que l'any passat, de manera excepcional, no? Això de tindre que tancar les places presencials, no? Ens va atropellar una miqueta, diríem, no? Vam fer, bueno, ja sota de l'escala, ja la cofradia, vam fer mans i mànigues per poder col·locar 130 persones perquè allà ja van tindre que tancar una miqueta abans. Ho enteníem una miqueta, suposo, perquè veníem de la pandèmia, era el primer congrés presencial després de la pandèmia, però sí que és veritat que ens va... Però estem veient que
és la tònica.
Que sí, sí, que això pot continuar. Llavors suposo que haurem de buscar un espai una miqueta més ampli, no?
Aprofito, Pedro, ja que estàs aquí, que estem parlant i que justament centreu a aquest congrés en donar solucions a aquesta acidesa pel canvi climàtic. Parlar una mica del canvi climàtic, perquè si hi ha un sector que està patint moltíssim aquest canvi climàtic és el sector de l'agricultura. En indrets tan i tan arrelats a l'agricultura com és el nostre, com és el Penedès, on l'agricultura és una font econòmica essencial, ens està afectant moltíssim. Estem a les portes d'una prealerta, ja comentaven que la setmana que ve possiblement s'activarà aquesta prealerta, aquestes primeres mesures. Com ho està patint això, la vinya?
Home, la vinya està patint molt, ja ho hem vist. Inclús aquest any han arribat a morir-se alguna vinya, tot i que és un cultiu de secà, no? Però sí que és veritat que s'està... Jo crec que som, tant juntament amb els enòlegs i els viticultors, són els que més estem lluitant contra... O els que més ens hem avançat, no? Amb aquest canvi climàtic. I jo crec que des de l'administració pues, han trigat una miqueta més en ficar-se les piles i ho estem patint. Però nosaltres estem lluitant en totes les nostres... eines, tant nosaltres com els viticultors, jo sé, però la veritat és que ho hem patit moltíssim. Aquest any ha sigut un any molt extrem i en conseqüències no només per aquesta collita, sinó per la pròxima, no? I bueno, pues, jo crec que aquí... jo crec que el nostre sector s'està ficant les piles, les ha ficat i està treballant i treballa des de molt temps. Jo crec que l'administració ens ha de fer una miqueta més de costat. Que també ens està fent costat, no? Però jo crec que hem d'anar una miqueta més enllà, no?
De vegades aquestes ajudes de l'administració en molts camps, en molts sectors, arriben tard. Potser quan s'hi volen posar ja va una miqueta tard.
Va, però jo no dic només econòmicament, no? Jo dic que... amb
mesures.
Sí, no? I amb ajudar, amb investigació... Hem estat donant més eines, no? Tant als enòlegs com als viticultors perquè puguin lluitar, perquè al final la gent només es queda amb el preu del raïm, no només és això. I en les ajudes econòmiques jo crec que s'ha d'investigar, s'ha d'estar al costat i s'han de ficar... Per exemple, ara l'Incavi està molt implicat en aquest tema, aquí no res a dir, però potser ha arribat una miqueta tard. Jo crec que el sector ara està, jo crec que està més unit que mai i estem treballant tots plegats per poder treure, bueno, intentar mitigar el màxim possible les conseqüències del canvi climàtic i intentar adaptar-nos, que aquí és on ens han anat d'ajudar una miqueta l'administració, no? En fer investigar quines varietats, quins... Com hem de plantar, on hem de plantar... Una miqueta, ens han d'ajudar una miqueta amb aquests temes, no?
Al final sembla que la sequera ha vingut per quedar-se i, per tant, l'únic que ens resta és adaptar-nos i caminar cap aquí.
Sí, jo crec que sí. I n'hi ha diversos exemples, no?, de que estan intentant adaptar-se de bodegues que tenim al costat. N'hi ha de molt grans com Bodegas Torres, però també n'hi ha de més petites, com el Betinoia, no?, que estan treballant molt bé amb aquest aspecte, no?, en la sostenibilitat i en intentar ajudar ara mateix també a Caves Llopart també estan treballant molt bé amb aquests temes, no? I pues, una miqueta és això, continuar treballant i continuar buscant pues, això, varietats que s'adaptin i marcs de plantació i propostes culturals que puguin ajudar pues, això, a mitigar el canvi climàtic.
Venim, Pedro, d'una barema quantitativament molt reduïda. Com ha estat qualitativament?
No, qualitativament està bé. Vull dir, jo estic tastant vins ara i també formo part del panell de cata de la del Penedès. I qualitativament jo crec que no tenim problemes. El problema és això, que quantitativament, sobretot amb el tema del base cava, tindrem problemes.
Tindrem problemes en breus. Sempre que ens visita algú d'aquest camp, aprofito que si tindrem problemes en breus per tenir material, per tenir ampolles.
No, aquest, el tema dels subministres jo crec que està subsanat. Ara el problema és de matèria prima, de raïm i de vi, no? Serà el problema, perquè, ja com he dit abans, no només ha afectat aquesta collita, afectarà a la pròxima collita, no? Els sarments han quedat curts i l'any que ve doncs no donaran els raïms que tenien que donar. I com t'has dit tu, que això ha vingut per quedar-se, doncs haurem de buscar altres solucions, no?
Hi ha molts negacionistes del canvi climàtic, els que treballeu amb matèria prima i amb la terra, el canvi climàtic.
Això els hi diria, no? Que vinguin i ho vegin. Vull dir que no, és el canvi climàtic és una evidència de fa molts anys. I com he dit abans, des del nostre sector ho hem vist a vindre, però clar, no tenim totes les eines per lluitar contra un canvi climàtic que és global, no? I aquí és on entre les administracions, i tornem a dir el mateix,
sí,
no?
Sí.
Jo crec que nosaltres, tant els agricultors, jo crec que els agricultors els primers, i nosaltres som els que hem patit ho hem vist, això, no? Aquest any ha sigut un clar exemple, no? Al maig tothom ho deia i les DOs pues, han actuat tard, no? Crec que tenien que haver actuat, tenien que haver anticipat, no?
Al final és que hem tingut un any, una sequera extrema, ho hem notat molt. Venim d'un any on recordem que també va ser força sec, però a més vam tenir l'esclafit del mes d'agost i un any anterior amb el mildiu. Per tant, portem 3 anys.
Sí. La veritat és que sí. I això el que ha fet és que ens hem menjat els estocs que teníem de seguretat. Per això dic que aquest any hi ha més problemes per això, no? Perquè al vindre de 3 anys problemàtics, doncs els estocs aquests que n'hi havien de seguretat, doncs s'han... Una altra cosa després és, a veure, el mercat també, perquè el mercat sembla que ha fet una miqueta de frenada també, no?
Veurem com evolucionant, sobretot a partir del gener aquest 2024. I jo, Pedro, abans parlaves de entre cometes, aquesta guerra que tenim amb els sommeliers. Nosaltres aquí a Sant Sadurní tenim l'orgull de que diumenge passat el Xavi Roig, aquí el coneixem molt, aquí al programa, col·laborador nostre, el van nomenar millor expert d'escumosos. Per tant, per nosaltres és un orgull. Suposo que al final, ara ho deies, no?, que des que has entrat també a l'associació, això ha canviat una miqueta, al final posa en valor també el sector.
Sí, no. Aprofito per felicitar el Xavi, que ens coneixem, hem compartit alguna cata junts. No només el Xavi, tenim a la Sara Navarro, que va ser el Premi Enologies i a Missiurana, vull dir, que també aprofito. Ja l'he felicitat, però tot no. Vull dir que estem d'enhorabona sense adormir, no? Tenim els millors professionals, tant d'enologia com de sommeliers. No, jo ho deia perquè quan vaig jo arribar a la presidència, les dues línies que vaig marcar va ser la visibilitat de la nostra professió. Sí que és veritat que nosaltres som una miqueta especials, no? Els enòlegs no ens agrada sortir gaire de la bodega i tal. No són gaire mediàtics. I jo això doncs m'he compromès a donar-li la volta. I una miqueta, entre cometes, estàvem barallats amb el món, no? Els enòlegs. I jo el que he fet ha sigut estendre ponts. Tenim una relació, una estupenda relació amb la Associació Catalana d'Enòlegs. Aprofito per saludar a la Anna, la seva presidenta. I pues això, no? Que m'he compromès això a estendre ponts, a donar visibilitat a la nostra professió i lluitar contra l'intrusisme. La nostra professió és una professió on n'hi ha molt intrusisme.
En això coincidim, eh?
N'hi ha molta gent que es diu que és enòleg i no ho és. I això és més difícil de combatre. L'altre, jo crec que que ho estem combatint bastant bé. Ara mateix també estic fent una roda en totes les DOs per intentar sumar sinergies. Amb els sumeris ja portem 2 anys treballant plegats. Jo crec que al final tothom, amb l'Incavi també, que la relació era una miqueta... Pues també n'hi ha molt... Jo crec que jo diria boníssima relació, sobretot amb la seva directora i, bueno, i amb tots els treballadors d'allà, no? Mm-hmm. Però jo crec que això és importantíssim, perquè al final el que hem tenim que fer és sumar tot per això, pel vi català.
Al final, teixir xarxes en tots els sectors sempre és positiu.
Jo crec que sí, jo treballo per això. Si, jo crec que al final és l'únic que no poden retreure, no? Perquè que la meva presidència jo crec que és la presidència d'aquesta, no? D'estendre ponts i de unir. Jo crec que si anem tots junts, el vi català no té sostre, no? Vull dir que, jo soc dels que crec que tenim els millors professionals, tant sommeliers com enòlegs, tenim els millors vins de sempre. Vull dir que jo crec que s'està fent la feina molt, 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 molt bé, tant a elaboració com divulgació. Jo crec que potser ens faltaria una miqueta més de màrqueting a través de les institucions, però màrqueting global, eh?
Ens no, falta saber-nos sí. vendre, que
sí,
ho comentem
molt aquí. Sí, jo crec que
sí,
eh? I n'hi ha exemples d'empreses que fan la seva marca, mm-hmm. però jo crec que hauríem de fer un global, no? El vi català, no? El vi català són tots. Pues aquí és on tenien que incidir, perquè jo crec que s'estan elaborant els millors vins de la història a Catalunya.
Ens toca creure'ns-ho, sempre ho diem.
Bueno, no, això és molt fàcil, és obrir una ampolla i tastar. Mm-hmm. I això no, aquí sí que no hi ha trampa, eh? Si obres una ampolla al tastes, veuràs que sí, que estem fent els millors vins de la història de Catalunya.
Pedro, un plaer conversar amb tu avui apropant-nos a aquest congrés internacional que se celebra demà a la Fassina de Can Guineu, aquí a Sant Sadurní, Congrés Internacional de l'Enologia i el Cava 2023. Un veritable plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé demà i fins la propera.
Moltes gràcies. El plaer és meu i donar-vos les gràcies per donar-li divulgació. Vull aprofitar també per agrair les facilitats de l'Ajuntament de Sant Sadurní, que ens ho han fet tot molt fàcil, mm-hmm. a l'equip de turisme, de la brigada i del seu alcalde, que quan li vam proposar aquesta idea la va agafar amb molt d'entusiasme. No? Doncs espero que tot vagi bé i que gaudim d'una jornada important i projectem Sant Sadurní i el vi català al món.
Moltes gràcies.
Penedès en Xarxa.
Jo que sóc més català que les anxoves de l'Escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo el Pedraforca o faig trekking per Montserrat.
Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol.
Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià.
Jo que l'1 d'octubre vaig defensar les urnes contra piolines i porres.
Jo que porto l'estelada tatuada i tiro barres amb el flor de Pompeu Fabra.
Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa.
Així sona la nova Jennifer, que han actualitzat els Catarres i Figa Flaues amb aquestes referències que sentíem al procés i a Rosalia.
Que sóc més català que el pi de les tres branques o la guita de la Patú.
Jo que sóc un gran entès de la cobla i la sardana i el mundillo casteller.
Jo que sóc més radical que un oient de la sotana
cremant Urquina, Ona i la Lletara.
Jo que de la Rosalia sempre escolto un milionària.
Jo sóc més de Figa, Flaues
i Catarres.
Jo que sento devoció pel romesco i els calçots, ei, i el pa amb tobaca sagrat.
Jo no guanyo gramis perquè canto en català.
No em vacilis amb el lits cultural.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Són 11:15. Bon dia, us donem la benvinguda a un nou flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La Mancomunitat Penedès-Garraf realitza obres de modernització a la planta de compostatge que gestiona a Sant Pere de Ribes, finançades amb subvencions procedents de l'Agència de Residus de Catalunya i fons Next Generation de la Unió Europea. Les obres afecten principalment la nau de maduració del compost i contempla primer la construcció de dues soleres d'aeració en l'espai de les Sitges i també s'instal·larà un nou sistema de rec per mantenir les condicions d'humitat del producte mentre s'està compostant. Aquestes actuacions permetran disminuir el rebuig que genera el processament de la matèria orgànica, optimitzar el procés de producció i millorar la qualitat del compost resultant. Les obres compten amb un pressupost de prop de 692.000 euros, dels quals 562.000 es destinen a la construcció de les Sitges, mentre que el muntatge del nou sistema de rec tindrà un cost de prop de 130.000 euros. Les actuacions no afectaran el funcionament del procés de compostatge ni a l'entrada de brossa orgànica provinent de l'Alt Penedès i del Garraf, però sí ha calgut limitar la recepció de fracció vegetal provinent d'empreses i particulars mentre durin les obres que previsiblement acabaran a final d'any. A motiu del Dia Mundial de la Diabetis, aquest dimarts 14 de novembre, el CAP de Sant Sadurní va organitzar una caminada popular amb sessió d'estiraments que va recórrer una part del camí del riu i va finalitzar a Can Mas de la Riera amb un esmorzar saludable a base de fruita, ofert pels Serveis de Salut i Acció Climàtica de l'Ajuntament de Sant Sadurní. El govern municipal té la voluntat d'impulsar l'espai de Can Mas de la Riera com a espai de natura i salut i convertir-lo en un entorn on tinguin lloc activitats diverses al llarg de l'any. Els espais de natura i salut canvien el concepte d'itineraris de salut entesos com a rutes per caminar de traçat lineal, a zones específiques en espais naturals on desenvolupar activitats de contacte amb la natura o de tractament i recuperació en processos terapèutics. Cunit comença el compte enrere per l'emocionant cerca anual del Tió. Tot comença quan les famílies es reuneixen a la plaça del Casal per anar a buscar el Tió, amb una il·lusió i una cistella plena de somriures. Milers de tiós arriben a Cunit, al preciós bosc de Cal Ros, i les inscripcions estan obertes fins a l'1 de desembre al centre cívic del Casal Municipal, en horari de 4 de la tarda a 9 del vespre, o trucant al telèfon 977-675978. L'activitat es durà a terme el dia 2 de desembre i és oberta i gratuïta i començaran a les 10 del matí a la plaça de Catalunya, on esmorzaran xocolata calenta amb coca. A les 11 sortiran al bosc del Tió amb les pastoretes de muntanya que acompanyaran durant el recorregut i atrauran l'arribada dels tions, i a les 12 arribaran a la plaça de Catalunya, on esperaran els pastors amb música i preparats per fer cagar el tió gegant amb l'ajuda dels nens i les nenes. S'obren les inscripcions al Carnaval 2024 de Santa Margarida i els Monjos. Serà el proper dilluns dia 20 quan s'obri el termini d'inscripcions per participar a les activitats del Carnaval 2024. Els formularis s'obriran a les 9 del matí i restaran actius fins que es completi l'aforament de carrosses i comparses previst per la Rua i, com a màxim, fins a l'11 de desembre.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Ara és moment de fer petar la xerrada sobre l'actualitat més propera de Quilòmetre Zero amb companys periodistes i moderada per la Lourdes Meronyó a Domenys Ràdio.
Tertúlia periodística amb dos cracs de la comarca que ja els coneixeu, el Jordi Salvat, del diari Ara. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia. M'agrada la comarca perquè és recordar el Penedès històric.
Exacte,
que sempre ho diem,
sí.
Que el riu Gallà. Per tant, Torredembarra i Altafulla és Penedès.
És Penedès, gran Penedès. Vale, i a l'altre costat del Penedès tenim el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Molt bon dia, Ricard.
Bon dia, i estic totalment d'acord amb el Jordi. I a més, aprofito si te sento l'amic Fonxo, altafullenc i vilafranquí, a parts iguals, com aquell que diu.
I cosí meu.
Vinga.
Ah, que bé.
Cosí segon meu, sí, sí.
Mira, doncs el Fonxo és un gran defensor d'això que acabes de dir, que el Penedès arriba fent rovella.
Sí, no, la seva àvia, el meu avi, el germà. Sí, sí.
Molt bé. Veus, ja sabem una cosa més avui.
Mira,
ja podem anar a dormir.
Sí. Interessant.
Ja podem anar a dormir.
Ara bueno, doncs això, per gràcies. Bé, primer de tot, estem a un dia de la investidura. I què? Què en penseu? Perquè Déu-n'hi-do, la que s'està liant, i manifestacions arreu d'Espanya, a Tarragona també estan havent-hi, amnistia, que no sé, què en penseu de tot això?
Doncs bé, s'ha complicat tot molt aquestes últimes setmanes des que es va arribar l'acord entre Junts i el PSOE. Doncs això s'ha celebrat amb un cap de setmana molt mogut, del Partit Popular. No sé, sembla que s'hagi oblidat el Partit Popular del sistema polític que tenim aquí a l'estat espanyol, que és un sistema polític parlamentari. Tu pots guanyar les eleccions, ser el més votat, però si no aconsegueixes una majoria de govern, no pots governar. I el Partit Popular no la va aconseguir el juliol passat. O sigui, només ha pogut sumar Vox i UPN i ha quedat a uns quants escons de la majoria absoluta. I això no ho admet, i el que fa és moure el carrer, és moure tots els estaments de poder, sobretot el poder judicial, i intentar doncs, desgastar el govern des del primer moment, des que abans que estigui doncs, investit, i ha començat aquesta tasca de desgast. Estem entrant en una dimensió una mica desconeguda i veurem com acabarà de patar tot això. No sé, Ricard, com ho veus tu?
Sí, igual que tu, i també que està agafant una deriva molt perillosa, penso jo, vull dir, a veure, això d'escalfar els ambients dels carrers i això, vale, les manifestacions poden anar desinflant o no, però les coses no pot ser, és que si no t'agrada el fet de que no puguis governar, doncs aquí, mira, la liarem fins que hi hagi unes noves eleccions i surti el que vull que surti, no? Em sembla molt perillós i sobretot molt perillós els testaments judicials. Jo vaig veure, no sé si un tuit o no, que era una mica conya, però totalment en sèrio, d'escolta, on eren els advocats, els jutges, això, quan el PP va ser el primer partit polític a nivell d'Europa, condemnat per corrupció, això, que quan es van amnistiar Gürtel i això, doncs, què? On estan els grans restaurants menjant i celebrant-ho? És que, esclar, no vam sentir ni piu aquella vegada, i ara el crida al cel, que si es trenca l'Estat, que si es té la separació de poders, que si no es pot posar ningú amb la... I això t'ho diu, per exemple, un Consell General de Poder Judicial que ha educat des de fa 5 anys. És que se'ls hauria de caure la cara de vergonya. És que ho trobes tan fort. Que, bueno, al final ja t'anestesies i és perillós, de més o menys acostumar-te a una situació.
No, tenim un problema que hi ha un poder judicial molt escurat cap a la dreta, avui molt més que la societat. Jo crec que és fruit de com està muntat, diguem, la carrera judicial. És a dir, qui pot ser jutge?
Exacte.
Pot ser jutge qui ve...
És un problema de viciat de vici. Sí, digues.
Clar,
estic bevent aigua perquè tinc una mica de tos.
No, vull dir, és així, vull dir, qui pot accedir a ser jutge això? Doncs, bueno, si no ets un alumne brillant des de molt precoçment, és aquell que tu vagis tenint subvencions i vagis tenint allò, doncs clar, cal una inversió importantíssima per arribar als advocats, judicatures i això, saps?
Sí, està clar, es tracta d'empullar molt, de dedicar anys a estudiar, a empullar, perquè sempre hem dit empullar, jo d'aprendre les coses de memòria i llavors vomitar-les. I fins i tot la gent s'agafa doncs, entrenadors, o sigui, com uns entrenadors personals en aquest
clar,
en
però,
aquest tema. I clar, i això fa que només puguin accedir la majoria que són famílies benestants, que tiren sempre més cap a la dreta. I es va retroalimentant. Un sistema judicial que es va retroalimentant i trobem que hi ha excepcions, eh? Però la majoria de jutges viuen en un món molt diferent del que és el món real, el món que trobem en el dia a dia.
Ja, però el tema, tornant al nivell de la base, la política, esclar, tu deies, no? Estem en un sistema parlamentari, això vol dir, diu, ah, és que he guanyat les eleccions. Sí, però quan no es guanya amb prou avantatge com per formar govern. I, per tant, sí, per dir, o sigui, no és que els espanyols vulguin que governi el PP, no. La majoria dels espanyols no volen que governi el PP. Sí, i per tant, si el PSOE, en aquest cas el Pedro Sánchez, ha aconseguit, doncs, sumar unes forces, que a veure, tots plegats potser ho veiem bastant impensable fa unes poques setmanes, eh? Però bueno, ho ha aconseguit, doncs, escolta'm, és el nou president, ha de ser el nou president, vull dir que clar, funciona així la regla.
Jo us vull preguntar.
El problema que té el Partit Popular és que només pot pactar amb Vox, té aquest problema. Clar, si pactes amb Vox, què passa? Que llavors no pots pactar amb ningú més, perquè el PNM...
Clar, perquè s'ha fet amics, has estat fent amics. Has estat sembrant.
Realment hi ha separació judicial? Creieu realment que aquesta separació de poders existeix? I ara us entro amb una altra. Vaga general, 24 de novembre. Fa cinc hores. Fa uns dies que ho van comentar i sembla que anirem a aquesta vaga general o ja ho ha entrat. Què en penseu de tot això?
Bueno, és allò, la estratègia d'anar amb l'únic que fa fort, no? De mantenir el pols al carrer, la gent mobilitzada... Bueno, ja veurem.
Però m'agrada veure molt, molt qui segueix aquesta vaga. És a dir, la gent que treballa en el sector públic la seguirà. La gent que és autònoma la seguirà. Els camioners deixaran de...
El treballador de base... Jordi, el debat
seguirà aquesta vaga? Per què és aquesta vaga, exactament? En contra de què? De la Unió d'Espanya, que se un de tota aquesta retòrica? Vull dir, si tu vols perdre uns diners que, en el moment actual, com està amb tots els impostos pujant, amb una inflació galopant, tu perdràs un dia la teva feina amb raó de què? Perquè si fos per aconseguir millores a la teva feina, molt bé, però quines millores trauràs?
I són calés, eh?
Són calés.
Vull dir, són... Perquè pensa que no és només el sou del dia, eh? Vull dir,
no, la paga doble.
La paga doble, la part de vacances... Són calés, eh? Fem vaga un dia.
I els autònoms ja n'hi contem, perquè ja no... És a dir, una
vegada... Ja, Lourdes, ja no t'ho planteges, oi?
No t'ho planteges primer, perquè...
Per molt que vulguis la unitat sacrosanta d'Espanya, ni res...
No, però és que una vaga general, amb el que suposa, no dic jo, qualsevol que tingui una botiga, que hagi d'obrir una persiana, tancar és inviable, però ni perquè ho hagin fet a aquest sindicat de solidaritat, ni perquè ho faci el PSC o el PSOE. És a dir...
El que passa que això fa por, perquè amb aquests actes i això, després es foten piquets i això, ja tots sabem com els gasten determinats col·lectius, no? Llavors...
Això ho hem vist a tot arreu, perquè jo m'he enfrontat a vagues i jo no les he seguides, i a mi els piquets em venien. I em donava igual.
El tema de piquets informatius és un dels eufemismes més grans que hi ha a la nostra societat.
Sí, informatius.
Són piquets
coercitius, piquets difòsils de moltes maneres, però informatius... O sigui, no. Informar és informar, no informen.
No.
El que fan és pressionen,
collen,
fan mesures coercitives, si convé moltes vegades alguns emplenen la violència, per tant, de coercitiu, d'informatiu, no té res.
Bueno,
però bé, ens hem acostumat a dir piquets informatius i tothom diu piquets informatius.
Que els hi diguin els de Saint-Gobain. Fa un parell d'anys.
No, és que no, a qualsevol lloc. No cal personalitzar, a qualsevol lloc. Quan hi ha els piquets aquests maldits informatius, tots sabem què vol dir.
Vaga del taxi. Si sigues un taxi, ui, no sé què és la vaga, te pots trobar els vidres trencats. O camioners, el mateix. I clar, i Però una cosa és que siguis un treballador que, bueno, no, però si tu ets això, tens un taxi, que és la teva eina de treball, tens un camió, que és la teva eina de treball, i si llavors encara hi perdràs més que no pas no treballar aquell dia, que si t'han de reparar el taxi o el camió, doncs perdràs més dies.
Clar. Veure,
per tant, el que fas és quedar-te a casa per si de cas, deixar el cotxe o el camió al garatge.
Jo el que crec és que estem a anys llum, no?, d'aquesta famosa utopia que ens han venut, que és som iguals que Europa, no, mentida. És a dir, tu a França fas una vaga i te la recolzen perquè el sistema és totalment diferent i no està polititzat.
Perquè hi ha també aquí hi ha una visió, una òptica de com percep la societat en general determinats col·lectius.
Clar.
Sí, per exemple, començant pels pagesos. Els pagesos a França tenen un prestigi, els professors, saps? Tenen un prestigi, una acceptació social, que si s'ha de parar el país per defensar, jo què sé, la llet francesa, sí, les vaques i això, doncs el paren i ningú... Si no hi ha grans escarafalls.
Clar, però a veure, anem a pams. I aquí, a veure, perquè un de vosaltres és autònom, jo també, per tant, anem a veure... Els autònoms en aquest país, pel relat polític, ha fet molt de mal. Emprenedor, empresari, barra autònom, és igual a... No puc dir el que hauria de dir, perquè estem en horari restringit. Però, de tot, menys maco. És així?
No, el problema que hi ha... I també el col·lectiu dels autònoms és un col·lectiu molt individualista. I mai hi ha hagut cap vaga de veritat. Perquè és molt difícil, doncs, això, un mecànic, una persona que treballa i que fa serveis de comunicació, un comercial... Sí, és molt divers el col·lectiu dels autònoms.
Clar, però tots tenen en comú el mateix, que ens van a pujar i estem pagant, que abans ho parlàvem, abans d'entrar a la tertúlia. Jo, el meu cosí està a Gran Bretanya i està pagant 11 llibres a l'any, contra els quasi 400 que estem pagant nosaltres.
O més de 400. Jo també estic pagant més de 400. Això és societari.
Jo estic pagant 700 entre el meu major.
I tu cada mes ja només pel fet de treballar i has de pagar 400 euros.
Sí. Clar. Aleshores, però...
I això a canvi de la pensió que et pot arribar a quedar si només cotitzes el mínim.
Clar, però quina és la visió que tenen en general la societat de qualsevol que tingui una botiga? Aquest s'està forrant. I això és un relat polític. No oblidem-ho.
El tema de que si s'està forrant o no, cada vegada la petita botigueta pateix més, cada vegada aguanta menys i cada vegada doncs canvia el panorama. I això també ho estem veient.
Sí, una cosa
que
el cas
vegi. Sí que som conscients tots plegats som conscients de que cada vegada el petit comerç pateix més i costa més subsistir.
Clar, però malgrat això, el run-run, l'altre dia em va passar, estava en una terrassa i estava sentint, perquè l'empresari és un... No ho diré, paraules textuals. I jo, això a mi em rebenta. De fet, jo tinc una imatge de fa molts anys, quan vaig obrir el diari La Ciutat, em vaig trobar una persona de Banyeres i, ostres, que és de la teva vida, fa molt de temps que no et veig... He muntat un diari. Resposta. Ostres, com es nota on està la pasta? Aquell dia jo l'hauria escanyat, aquesta persona. Si no, que li diguin al Jordi, que el Jordi també pot parlar amb ús de raó.
Sí, és que clar, un empresari que té una gran empresa amb, jo no sé, 500 treballadors, no té res a veure un empresari que pot ser que tingui una empresa que no tingui cap treballador, que sigui ell mateix i gent que treballa, doncs, altres autònoms, però el que fan és doncs produir els serveis que fa aquella empresa. Però si en aquest país, jo crec que a Catalunya no tant, però a la resta d'Espanya, si tu fas una enquesta als joves, la majoria es volen col·locar de funcionaris. Tindran sou a final de mes i no preocupar-te més. Si quan hi ha una plaça, aconseguir una plaça a l'administració pública i oblidar-te'n ja de res, perquè saps que a final de mes, fins que et jubilis, tindràs un sou. I això potser és el problema d'aquest país, que no hauria de ser segur aquesta feina. Vull dir que hauria d'estar, doncs, que cada no sé quants anys hauries de tornar o a passar l'examen o estiguessis més a unitat de la teva feina. I si tu de la teva feina no funciones, doncs ho sento, cap al carrer, com passa a l'empresa privada. Mm. Però en canvi l'empresa pública no. No. Tu tens la teva plaça, la
puc dir. I després, Jordi, tota la vida. El percentatge autènticament descarat que hi ha de gent que viu això del funcionari, no sé què, o sigui, a Espanya és espectacular, vull dir, càrrecs, i és espectacular la gent que té el sou assegurat pel fet de ser funcionari amb uns percentatges molt més elevats que altres bandes a Europa.
Molt, molt elevats, i això fa que sigui ineficient, perquè no hi ha motivació. O sigui, quina motivació tindrà una persona que té el sou assegurat, faci el que faci en aquella feina. Que a més no té cap opció d'ascens, perquè l'ascens només el tindràs si tu, doncs, presentes una altra plaça, et tornes a estudiar i tornes a pujar. Que n'hi ha molts que un cop ja han aconseguit una plaça, ja se n'obliden d'aquesta llista formatòria. Que hi ha un percentatge important també de treballadors públics, que són molt vàlids, que fan la feina molt bé, que la volen fer de forma eficient, que intenten progressar i en un percentatge molt, molt elevat. Però, clar, hi ha aquest altre percentatge de gent que, la veritat... I l'altre tema, a l'administració, hi ha una quantitat de casos de mobbing que fa por. Mm. Que fa por.
I la gent aguanta perquè, bueno... Perquè no té remei...
Aguanta, sí, i aguanta o no aguanta. Hi ha casos de gent que no ha deixat. Perquè,
bueno.
Si jugava a la salut. Si jugava a la salut. Si no, no hi ha aquests mecanismes de control a l'administració. Mm. Les empreses també passen, però no passa tant perquè hi ha una mobilitat molt més gran. Mm. En canvi, l'administració, tu t'has constituït una plaça, un lloc, clar, renunciar a aquesta plaça, clar, renunciar a aquest sou que tens segur. I es generen molts problemes. A la universitat és un altre lloc on també hi ha molts casos de mòbil en els departaments.
I a part, això tornava això al nivell d'empresaris o ja no els autònoms, els empresaris que té una empresa, jo sé del cas, a vegades poso l'exemple d'un que ens en té 40 i pico, això, diu, una vegada, fa un 2-3 anys, en plena pandèmia, el tema dels ERTOs i tot plegat, em deia, escolta'm, he passat d'estar orgullós, satisfet, és un estatus social, això, el fet de dirigir 40, de tenir una empresa pròpia, amb un altre soci, 40 treballadors, a tenir mal de panxa, no dormir, això, perquè no hagi de fer fora ni un sol treballador dels 40 que tinc. Vull dir, és que són 40, o sigui, són família ja, no? I llavors, arribat a un punt, tenies un prestigi, una solvència, un orgull, no?, per què no dir-ho, per dirigir aquesta empresa i passes a tenir un problemón d'aquells grans de poder mantenir-ho i que s'aguanti. I clar, és complicat.
Déu-n'hi-do, ens queden res, pocs minuts. Anem a parlar de comarca, una mica. O no? Si voleu,
jo d'acord amb la comarca, això em sembla absolutament extraordinari i rellevant. Vinga, és la nominació de la Yasmina Cànovas, sí, al Premi Nobel de la Pau. Em sembla tan espectacular.
Brutal. Brutal.
Que per un... Bueno, clar, jo el conec fa anys i això, i veig que has de dir, no? Però em sembla... Bueno, un reconeixement a una feina que, bueno, primer ella i el Pemi Fortuny, doncs, semblaven allà dos sonats que fotien allà una ràdio, primer petita, no sé què, allà a un país de l'Àfrica, i de cop i volta tens un projecte que funciona, que hem reconegut, i això els va reconèixer la BBC, els va reconèixer que en l'època de la pandèmia de l'Ebola, doncs, van ser claus perquè... en la zona de la seva àrea, del seu àmbit de territorial, doncs, amb les mesures tan de poca cosa, però a vegades senzilles, de dir, vinga, mesures higièniques, mesures de control, educació sexual, educació... I dius, o rescat de nens, que havia fet el Xema Caballero, no? Nens exsoldats, no? I dius, una feina abnegada, que mira... que comences ja amb una petita llum i vas fent, i que per partida doble, va dir que des de l'exgovern de Sierra Leone i després d'una universitat finlandesa, se li proposa que li donin, d'acord, que no sé quants hi deu haver-hi, eh? Quantes hi deu haver-hi nominacions, però és que només està nominat. Però el 58, no només nominat, sinó que va arribar a ser finalista, va haver-hi un tal Pau Casals. Vull dir, és que em sembla molt bèstia i molt, molt rellevant el que amb la Jasmina li hagin...
Totalment.
No l'hagi nominat. Bé, estic molt content per ella i trobo un fet molt rellevant pel comarc.
Doncs sí, la veritat és que sí. Què en dius, Jordi?
No, sí, ja ho veus. I l'altre, jo, en el temps il·lustre que va ser candidat al nou de la Pau va ser Pau Casals.
Sí, és això que et dic, que per això et dic que l'any 58...
Et situes al costat d'un nom, la Jasmina, sí, al costat d'un nom... Sí.
Què dius, hòstia?
Doncs haurem d'esperar a veure què passa i a veure, encara que hi hagi...
No, a veure, tampoc cal que siguem ingenus, no? Vull dir, no li donaran. Vull dir,
no, però és un orgull.
Però el seu fet, no, el que diu ella, se'n parla, posa Sierra Leone al mapa, és un reconeixement a una feina d'anys, sí. I escolta, que valgut la pena, m'entens? Vull dir...
Sí, la veritat és que sí.
Jo trobo molt bèstia.
Sí, sí. Només nominin. Són aquests premis que només que et nominin... Clar, ja és un èxit.
En Jordi, no vull faltar, però no sé com no et nominaran mai. Ets pacifista, però no et nominaran mai.
Jo no crec que mai m'anomenin... De cap Nobel. Ni literatura com Winston Churchill, ni...
Jo per la mare meva ho tinc assumit, i tu, Lourdes, em sembla
també
molt bona noia, però no crec que...
Com sempre, Jordi. Ricard, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Bueno, moltes gràcies per convidar-me i, com sempre, un plaer.
Igualment, Marcos.
Molt bé, una abraçada als dos.
Un petó.
Una abraçada. Vinga, adéu.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.